estàs aquí. És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giner. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio D'Escala.
Setmanari de la d'Empordà, Empordava amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de la d'Empordava amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de la d'Empordà, Empordava amb tu. El quiosc mòbil al PC, a la tauleta també. Setmanari de la d'Empordà, Empordava amb tu.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la 10 de l'Alt Empordà.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 5 de maig, m'agradaria començar el programa posant la mirada al creuer, on s'ha detectat un brot de hantavirus que afecta almenys 7 persones. 3 d'elles ja han mort, una es troba en estat crític i 3 més tenen símptomes compatibles amb la malaltia. Si bé només 2 dels 7 casos han pogut ser confirmats per laboratori. El vaixell viatja en 147 persones, que són 88 passatgers i 59 tripulants. I d'aquestes, 13 passatgers i un tripulant tenen nacionalitat espanyola i 5 d'ells resideixen a Catalunya. El vaixell de la companyia holandesa Oceanwide Expeditions va sortir del port argentí d'Ushuaia a mitjans de març i es dirigia a Cap Verd amb la intenció d'arribar a les Canàries com a punt final de la ruta. L'origen del brot encara es desconeix del cert, ja que els símptomes poden trigar entre 1 i 8 setmanes a sortir. Per tant, tant podria ser que els afectats s'haguessin contagiat abans de pujar al vaixell, com un cop ja eren a dalt. A més, el virus actualment és present a l'Argentina, lloc d'on va sortir el vaixell. La propera aturada després del brot era el port de Praia, a Cap Verd, aquest dilluns, però les autoritats del país no han permès desembarcar ningú. De fet, ara s'està valorant la possibilitat de desembarcar a les Palmes de Gran Canària o a Tenerife per fer nous exàmens mèdics als viatgers. El hantavirus és una família de virus que viu en rosegadors salvatges i es transmet a través de la seva saliva, orina o excrements que la poden difondre per l'aire. En aquest sentit, n'hi ha prou amb estar en contacte amb pols contaminada per contagiar-se. En casos molt concrets, també es pot transmetre entre humans, però no és el més habitual, segons l'Organització Mundial de la Salut. Els símptomes que genera inicialment són com els d'una grip, febre, mal de cap, dolors musculars, cansament i nàusees, però també pot provocar hemorràgies i síndrome pulmonar. I segons dades de l'OMS, la malaltia provoca la mort al 40%, és a dir, pràcticament la meitat dels infectats. I de moment no hi ha cap tractament per frenar aquest virus. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem a fer un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimarts obrirem una nova plana del Temps de Terra, en què l'enginyer agrònom Pere Puigvert ens parlarà de patates. I tot seguit, al Parlem de Salut, conversarem amb l'Àngel Ortiz, del Centre Auditiu Audiocontrol, col·laborador del Centre Mèdic 4 Elements, que ens parlarà sobre la pèrdua auditiva i el seu impacte emocional i social. Avui el toc musical el posaran els sons de taverna d'en Joan Brugués i el vermut musical d'en Paco Torres. Abans d'enditzar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local, com sempre, amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Estic consternada. Consternada amb el creuer d'Ocean White Expeditions. Jo he viatjat amb aquesta gent a les Svalbard.
Però no, no creuer, en aquest creuer.
No, en aquest creuer, no, però amb un altre, una mica més petit, al voltant de l'illa de Spitsbergen, que és l'Àrtic.
De fet, aquests creuers són coneguts per això, per aquests viatges singulars, no?
Sí, és una de les coses que m'indigna és que s'estigui dient que és un creuer de luxe.
Confirmem que ho és o no?
No és un creuer
no
de luxe. És un creuer exclusiu en el sentit d'això, de que és un creuer que va a destins com l'Àrtic o l'Antàrtida, amb unes... A més, són creuers amb guies científics, etc., que t'expliquen tot el rol. I si es vol considerar de luxe, perquè sí, valen una pasta, i és veritat, valen una pasta, però clar, no és luxe del pal, no sé, tinc una discoteca dins del creuer, clar, o tinc un casino.
És un luxe més sibarita, no?
Em fa gràcia també, perquè he vist diaris com el Periódico, no sé exacte, sí, es el Omnius por dentro, no? Bueno, que no he vist un creuer de Costa Cruceros, o sigui, això no té res a veure, com si fos... I este és el comedor, pues el menjador d'un barco qualsevol, o sigui...
Exacte.
Bueno, una cosa tremenda, no sé.
El que el fa singular no són els espais, sinó el valor afegit que té el fet aquest de tenir els científics, el tipus de viatge...
Del tipus de viatges, dels permisos que es necessiten per fer determinades activitats, etc.
I també que sou poquets, no? Perquè almenys 88 passatgers, és molt poc.
Correcte.
No estàs allà massificat amb dos nens.
De fet, aquesta empresa opera amb tres tipus de vaixells, per ser més exactes, crec. Un és l'Ondius aquest, que és el més gran que tenen, val? L'altre és el Plancius, que és amb el que jo vaig anar a les Svalbard, i després en tenen un altre, que no me'n recordo com... es diu un nom així de pintor, no sé què, que és un baler. I aquest és molt espectacular.
Home, clar.
Vale,
aquest sí que deu ser...
A veure...
Sí, no gaire gent, màxim 20 persones.
Correcte.
Vull dir, una mica ventants.
Trentena, cinquantena o així, i és molt espectacular, val molts diners, però realment és una experiència com molt inoblidable, no? Clar, al marge de tot això, no?, de tota la pel·lícula que es fa al voltant de la companyia, que... flac favor, li fa tot això i, bueno, no li auguro gaires bones sortides a borsa amb tot el tema aquest. Veurem
com acaba,
quin és l'origen d'aquest brot i com acaba, perquè, bueno, ho dèiem abans, la grip ja és contagiosa, aquest virus és com si fos la grip, però molt més heavy. I a més el període d'incubació és criminal, o sigui, a partir d'aquí pots contagiar qui tingui la gana directament, no? O sigui, sense voler, però vaja que...
Però també diu que entre persones és molt difícil, que es contagi entre persones. Vull dir que has d'estar en contacte amb les rates o amb la pols per la zona on han passat les rates.
Sí, però clar, si ja n'hi ha dos confirmats...
Clar, no ho sabem. Perquè, per exemple, les dues persones dues de les persones que han mort eren parella. Vull dir que potser el portaven de casa. No ho sabem.
Sí. O sigui,
s'haurà de determinar quin ha estat l'origen.
Jo crec que l'origen no crec que hagi sigut el vaixell. Perquè al final, vull dir... O sigui, hi ha un període d'incubació com el que hi ha,
clar,
tranquil·lament l'origen
pots portar a casa,
ha vingut
sí, sí.
de fora, però clar, és un... És un drama.
És un marrón, sí, sí.
És un marrón total, perquè al final un creuer d'aquests, per molt de luxe que la gent es pensi que és, la gent està allà confinada. O sigui,
clar,
la gent està en total contacte.
Saps? No és un hotel que pots dir, mira, me'n
no
vaig.
No és en plan, no me'n vaig a la suite.
No, has d'anar al menjador, has de compartir molts espais.
Exacte. Bueno, dit això, esperem que es resolgui el més aviat possible, que no tingui més conseqüències que, bueno, que les que ja hi han hagut, per desgràcia, i que, bueno, que no estiguem parlant d'una altra, d'una altra pandèmia.
No, esperem que no.
Això espero que no.
Anem a l'escala.
Anem a l'escala, notícies més positives. O no.
Ui, què ens portes?
L'escala registra l'abril més càlid de tots els temps.
Bueno, a veure.
Clar, totes aquestes canvis de temperatura també
sí,
porten aquests canvis
l'aparició de virus.
De patrons en els virus, ojo. Uh-huh. Doncs va, el mes d'abril s'ha alçat com el més càlid registrat mai a l'escala. S'han superat els 2 graus per damunt de la mitjana climàtica i s'ha tancat l'aixeta, ens diuen Sergi, després d'un hivern molt plujós. La temperatura de l'aigua del mar també ha assolit registres rècord. S'ha tancat l'aixeta, però hem començat el maig amb una miqueta de cada dia un raig,
Exacte, l'abril va tancar l'aixeta i el maig l'ha tornat a obrir. Això no pot ser.
A veure com ho farem, això. Vinga, va. També parlem del preu dels lloguers, que assoleix màxims històrics.
Déu-n'hi-do.
Merdant, de moment, de notícies positives, no n'estic veient, però no passa res. Perquè ens vam situar, els lloguers s'han situat en uns 672 euros mensuals de mitjana, que Déu-n'hi-do per ser la... Per ser nosaltres, vull dir, això a Barcelona és una rissa, no?
Sí, això a Barcelona és el que val una habitació.
Sí, exacte, o ni això, eh?
O ni això.
Però per ser l'escala, doncs, home hem començat a pujar aquí de manera espectacular. Són 8 euros més respecte al 2024, quan el mercat es va estabilitzar després de 8 anys consecutius a l'alça. Pel que fa al nombre de contractes, se n'han signat un 11,25% menys en el transcurs dels darrers 12 mesos. No m'estranya, perquè si van pujant els preus,
exacte,
la gent no pot llogar al final.
I veurem com acaba tot això, també, perquè Déu-n'hi-do.
Sí, després tenim gent voltant pels carrers aquí que no tenen casa.
Home, és que amb aquests preus...
Sí, exacte. Aquests no venen d'aquí, però tot
no,
ve d'allà mateix.
No, però igualment
tot ve d'allà mateix.
Tot acaba allà mateix, el problema que tenim amb l'habitatge
exacte.
Avui en dia.
Anem a parlar també dels pros i contres del PlemCat abans de conèixer la declaració d'impacte ambiental. Es tracta, doncs, d'aquesta jornada, d'aquest fòrum. Poc temps que tenim abans de conèixer la declaració d'impacte ambiental del projecte del PlemCat i dels seus detractors i els seus defensors mantenen les seves posicions. D'una banda, no al PlemCat, al Fòrum Les Calempúries i Stop Macroparc Eòlic Marí, que amenacen amb la via penal. I, en canvi, Renovem-nos ho veu com una oportunitat per conèixer quin seria l'impacte real del parc. Bé, és una miqueta, doncs, de conèixer les posicions de cadascú.
Exacte, veurem qui hi ha a cada banda de la balança.
Exacte.
Què més,
Lali? Més cosetes. L'Escola de Música El Gavià cobra el període de preinscripció pel curs 2026-2027. L'ha obert avui, serà fins al 15 de maig i en aquest cas serà per accedir a les diferents disciplines musicals que s'impartiran al proper curs. Els nous alumnes poden fer el tràmit a través del portal web www.algavià.org, que és el lloc on podeu fer les inscripcions.
Perfecte, doncs ja ho sabeu, si algú vol fer música l'any que ve i aquest any encara no en fa...
Ja teniu les inscripcions, el període d'inscripcions obert. En esports, Josu Prieto i Marc Gelmà pengen les botes per motius físics i professionals. El Futbol Club L'Escala ha homenatjat aquests dos jugadors, aquests dos capitans i peces clau que es retiren per motius físics i professionals. Com dèiem, Josu ha estat l'únic jugador que ha defensat els colors blaugranes en les tres temporades que l'equip ha competit a la Tercera Federació. Bueno, però tots dos eren de Futbol Club L'Escala i, per tant, a tots dos se'ls ha fet l'homenatge. I el temps?
Som-hi, anem
al temps. Amb aquest temps més insegur i més fresc, amb ruixats i trons avui a última hora del dia. Una miqueta, doncs, com ahir. I el que dèiem,
A veure, ahir trons no n'hi va haver.
L'abril es va tancar la xeta, però el maig s'ha tornat a obrir. Bueno, passen aquestes coses.
Exacte. Doncs, Lali, moltes gràcies. Ens omplies tot això al punt de la una.
Al punt de la una, i avui amb tertúlia o plaça, la plaça política, amb els grups, avui amb equip de govern i grups a l'oposició també.
Perfecte. Doncs fins després, Lali.
Fins ara.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar al sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
I per continuar, és moment de posar-hi una mica de música amb els sons de taverna d'en Joan Brugués.
Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
Chico Navarro va ser un cantant i compositor argentí, autor d'aquest bolero titulat Algo Contigo, i dedicada a Lisette, una cantant i actriu cubana-americana de la qual es va enamorar, però no va ser correspost. El grup Americanos la va incloure en el seu primer treball discogràfic, Terra a l'Havana. L'escoltarem per la brillant veu de la Montse Creus.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa, quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya me quedan muy pocos caminos, que pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo. Algo contigo.
El més calent a l'aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigvert.
I un dimarts més és moment de parlar del camp amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd, propietari de Fruites Núria. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Pere, de què ens vols parlar avui?
Mira, d'una de les hortalitzes que més es consumeixen, que més se'n mengen i que ha salvat al llarg de la història de la humanitat moltes vides.
Ui, carai.
És la patata.
La patata. I tant, és un, sí. És un habitual, de les nostres cuines, la patata.
Sí, i és un, és una manera fàcil i alhora pot ser molt saludable o no tant, però d'omplir aquella gana, no? Potser no dura gaire aquella sensació de sacietat, però la patata és una, ja et dic, es consumeix moltíssim, tant a hostaleria com a, en particular. I per tant, parlem de patates una mica, el que t'agradi. Tu, si hi ha alguna cosa que t'agradi preguntar, encantat.
Doncs som-hi, parlem de patates. Quina és la temporada de la patata?
Mira, n'hi ha tot l'any. Perquè la patata es guarda en freds, una vegada s'ha collit, que seria des d'ara que es començaria a collir les més primerenques, aquelles patates més tendres que vindrien del sud de la península Ibèrica. Llavors, més cap a l'estiu, es collirien les patates d'aquí i de tot el centre de la península, i més cap a final d'estiu es collirien tot el que és el nord d'Europa, que és un lloc que es produeix moltíssima patata i que n'arriba aquí. Ara, una vegada s'han collit, dius, home, no es poden consumir totes de cop, perquè se'n produeixen moltíssimes tones. I llavors el que es fa és es guarden en llocs freds, podria ser una càmera frigorífica adaptada per la patata, o bé fins i tot en llocs freds com pot ser al nord de França, tenen uns coberts airejats que circula l'aire, i com que allà la temperatura normalment a final d'estiu ja comença a refrescar, doncs es poden guardar 3, 4, 5 mesos perfectament.
De fet, ja ho veiem a casa nostra també, no?, que la patata és un aliment que ens dura molt de temps.
Exacte. Ara potser no els durarà tant en aquests moments si el que compreu són patates velles, perquè, és clar, tenen un cicle biològic. A la que els atreus del seu ambient fresc, elles el que fan és voler reproduir-se i treuen els grills per tornar a fer una altra patatera i tornar a néixer patates noves. És a dir, totes les plantes tenen un cicle de vida, neixen i moren, igual que les persones. Doncs la patata igual. Si ara aquestes patates que posen a les botigues l'agafessis i la posessis sota terra, doncs al cap de pocs dies te naixerien uns grills. Aquests grills són unes plantes de patata petites que irien creixent i durant 3-4 mesos irien fent patates a sota terra amb les arrels, i bé, seria un nou cicle de vida.
I això que diuen que perquè se'ns conservin més, perquè no grillin, han d'estar en fosc, o sigui que no els toqui la claror del sol, és veritat o no, Pere?
Sí, i tant, sí, sí. Perquè normalment abans la patata la guardàvem plena de terra, no? Plena de terra, i tot i això la llum penetra per aquesta mica de terra i, clar, fa mal bé la primera capa, perquè quan és verda és millor treure la primera capa fins que no vegis la patata verda. Diuen que és tòxic, però bé, hi ha tantes coses tòxiques, és molt més tòxic el sucre, i en mengem a tonelades. És a dir, avui dia s'ha magnificat tot. La part aquella verda, sí, pot ser una mica tòxica si te'n menges 10 quilos, però perquè te mengis un centímetre de quadrat de pela que sigui una mica verda, no fa res, ben res. I per tant, guardeu-los sempre cobertes en paper, si no us ho poseu a nevera, cobertes en paper en el lloc més fresc que tingueu de la casa. I, per tant, cobertes en paper, evitareu que hi vagi la llum i d'alguna manera retrassa que es faci molt bé, que es grilli.
Pere, anem a parlar una mica de varietats. Quines varietats tenim de patates?
Mira, n'hi han més de 2.000 varietats.
Carai.
Sí, sí, més de 2.000. El que passa que en aquí se'n cultiven unes 15 o 20. Però les que podeu trobar a la botiga, per exemple, avui dia, ara avui mateix, podria ser-hi una varietat que és polivalent, que tant serveix per bullir com per fregir, però jo recomano més per bullir, que serien la Mona Lisa o la Àgata, que són aquelles patates que trobeu rentades, aquelles que són tan, tan boniques, que dius, ostres, semblen patates noves. Ara sí que vindran de noves, però aquestes encara són velles, però ben conservades. Aquesta és una de les patates que més ven, perquè per fer verdura, per bullir-la, per fer-la al forn, et serveix molt bé per acompanyar un peix, però si tu vols fer una patata només per bullir i que no te se desfaci gens, llavors ens aniríem a les de carn blanca com la patata canavet, que té la pell igual que les altres, però al dintre, en comptes de ser groguenc, com és la Mona Lisa Àgata, és ben blanca. I la germana de la canavet seria la Repuntiac, que és una que és vermella, que també la Repuntiac, que és ben blanca. Aquestes patates, per la gent que li agrada tirar-ho tot junt en l'olla i que no trobi la patata desfeta, són ideals, són molt bones. La canavec i la Repuntiac són molt bones, tot i que no es consumeixen tant com aquestes altres. I finalment, les de fregir, que són les que tenen molt d'èxit, sobretot en hostaleria, perquè agafen poc oli i fins i tot tu a casa, si em vols comprar, jo m'aniria a les de carn groga, que n'hi ha unes tres classes. Unes serien la patata àgria, l'altra seria la patata jaerla, i una altra que ve molt a vegades del nord d'Europa, que és la vinxe. Però aquí el que trobem més és una que es diu àgria.
Per tant, entenc que cada varietat de patata va bé per cuinar-la d'una manera diferent, eh?
Sí, exacte. És a dir, totes les patates les pots fer de totes les maneres. Però amb aquests anys d'anar fent proves de cuina a cuiners i les cases que venen patates, també és curiós, però jo he vist els grans magatzems de patates de Barcelona, per exemple, tenen una cuinera que quan els arriba una partida de patates proven de bullir-la, de fregir-la, i llavors poden recomanar que aquella patata va bé per fregir, perquè et xupa menys oli i queda més grogueta. Per fregir queden fantàstiques, i per bullir no ens agrada que sigui molt, ens agrada més que blanquinegi.
Clar. Aleshores, Pere, quina és la que té més sortida de totes aquestes patates?
La que té més sortida seria la Mona Lisa i l'Àgata, perquè és molt polivalent. Tu la pots fregir, queda una mica dolceta, vaig a dir, a mi no m'agrada tant, però pots fer unes braves perfectament amb la Mona Lisa. La pots fer al forn, a mi m'agrada molt per acompanyar peix, que hi hagi una bona patata, aquesta és ideal, i llavors també et serveix per bullir. Aquesta és la que més es ven. I a darrere d'aquesta, has de fregir l'àgria, que ja en aquest moment, a l'estiu, potser hi haurà vinxe, o potser alguna altra varietat que té per fregir, i per tant, són les que es venen més. Però us en faríeu creus, es venen milers de quilos de patates.
Sí, ja ho hem dit, no?, que és un dels habituals de la nostra cuina, la patata.
Home, que el pots acompanyar amb, com faig verdura a casa, no falta mai la ceba, la patata, i llavors una d'aquestes altres verdes, no? Pot ser mongetes, poden ser bròcoli, o poden ser unes bledes. Si tens molta pressa, fas coure una mica les patates i la ceba i pastanagues i tues, i la vas cobrint, i a última hora, si tires les bledes i en molt poca estona queden cuites, i és un acompanyament, la patata, perquè molta gent les bledes soles, Doncs, però acompanyades amb patates, doncs, a mi m'agraden molt i fàcils de cuinar. O bé amb una col, la col i patata, també és molt recomanable. Ja combina amb tot, la patata. I per això se'n consumeixen tants quibus. I havia arribat a anar molt cara, però ara està al voltant de l'euro, tampoc és una cosa. Les bones, eh? Vull dir que no és...
No és cara la patata.
Doncs ja veus tu la quantitat de coses que fan ara. És una hortalitza delicada, de cultivar. Sembla fàcil, però és atacada per molts insectes. Mm-hmm. Hi ha un que la destrossa, que és l'escarabat de la patata. És un escarabat molt voraç, que si te entra en una parcel·la que tens patates i no la tractes, et pots quedar sense res.
I és comú aquest escarabat, Pere?
Sí, molt. Molt, uh-huh. Que passa que, clar, els agricultors tracten a protegir això la fulla perquè aquest escarabat no faci una gran plaga, no? Potser que hi hagi unes petites colònies que passiguen aquí, passiguen allà. Llavors tenen també uns minadors de la terra que fan forats en la patata. És clar, si fan forats ja comercialment ja no es pot vendre, uh-huh. Ja ha d'anar llançada, i per tant sí, no és fàcil del tot fer patates, vull dir que com tot, la vida no, hi ha coses més fàcils que altres. La patata no seria el més complicat, però té la seva gràcia cultivar patata.
Clar, Pere, has dit que si no es pot vendre l'han de llançar. Què feu amb les patates que no podeu vendre? S'aprofiten per alguna altra cosa o no? O simplement es llencen?
Sí, pel bestiar. Uh-huh. Normalment la patata que no es ven, doncs pot ser un menjar perfecte pels porcs. El porc, home, també se li ha de donar blat de moro i altres cereals, però la patata és allò que dius, no engreixa, però tipa, i per tant la patata crua en el porc no els engreixa, uh-huh. Però sí que els omple una mica l'estómac i va bé, perquè així no mengen a vegades tant de blat de moro, que és molt car.
Uh-huh. Va bé per omplir, no? El mateix que fem una mica els humans, que acabem d'omplir el plat amb la patata, els animals també.
Sí, amb la patata, exacte. Si la mengem bullida, et seguro que no t'engreixarà gens. Ara, com engreixa és com més agrada a tothom. Fregida, no? Però bullida, la patata és una verdura que t'atipa i no t'engreixa gens. Vull dir, patata bullida, una mica de sal i una mica d'oli, això és saludable 100%.
I tant que sí. Doncs, Pere, moltes gràcies per parlar-nos avui de les patates i ens retrobem la setmana que ve parlant de més fruites i verdures.
Doncs fins la setmana que ve, Ona. Una abraçada a tots els oients de Ràdio L'Escala.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per encetar aquesta segona mitja hora de programa, són 2:15 i gairebé 3 minuts d'una, és moment de fer el vermut musical amb en Paco Torres i avui també amb l'Alo Schifrin.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estem? Avui, en el vermut musical, l'Alo Schifrin, director d'orquestra. Nascut a Buenos Aires el dia 21 de juny de 1932. Fou un pianista, director d'orquestra, compositor i arranjador musical argentí estatunidenc, molt reconegut especialment per les bandes sonores com Missió Impossible. De molt jove estudia el piano i segueix un curs clàssic. Al començament dels anys 1950 segueix seva formació al Conservatori Nacional de Música i Dansa de París. A França comença la seva carrera com pianista i arranjador. Combina instrumentació clàssica, cordes i metalls, amb elements de jazz, funk i ritmes llatins. Moltes gravacions les va fer amb músics d'alt nivell, no amb una agrupació estable. Altres obres famoses amb orquestra: banda sonora de Dirty Harry, música d'Enter The Dragons, Buggy i altres. El seu estil, ritme irregular, com el famós compàs 5x4 de Missió Impossible, influència de jazz modern, va treballar amb figures com Dizzy Gillespie, fusió de música sinfònica amb groove contemporani. Al llarg de la seva carrera ha obtingut 4 premis Grammy, un premi Cable ACE, 6 nominacions del Premi de l'Acadèmia, 4 Premi Emmy. Té una estrella en el passeig de la fama de Hollywood. Des de 1950 fins al 2025 ha estat en actiu. Lalo Schifrin mor a Los Angeles el dia 26 de juny de 2025, a l'edat de 93 anys de pneumonia. Escoltarem per Lalo Schifrin Missió Impossible.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Parlem de salut.
I un dimarts més obrim una nova plana del Parlem de Salut i avui ho fem amb l'Àngel Ortiz, del Centre Auditiu Audiocontrol, que és un centre col·laborador del Centre Mèdic 4 Elements d'aquí a l'Escala. Bon dia, Àngel.
Bon dia, Ona.
Àngel, avui ens vens a parlar de pèrdua auditiva, però sobretot de l'impacte emocional i social que té això.
Sí, la veritat és que normalment la gent sempre pensa en la pèrdua auditiva, en no sentir bé realment i que et facin repetir les paraules, però hi ha un rerefons que la gent no es dona compte.
Mm-hmm. Clar, perquè quin impacte té, no, això, una mica? Quin és aquest rerefons?
El rerefons, bàsicament, és que la gent, per exemple, s'aïlla, no? Mm-hmm. Perquè tu tens una vida social, però el fet de no sentir-hi, el que t'està obligant és a aïllar-te. Com que no sento quan vaig al teatre, em quedo a casa. Com que no sento quan estic amb la família, em quedo a casa. Com que no acabo d'entendre bé, me faig repetir. I mm-hmm. això cansa molt.
Mm-hmm. Clar, entenc que estem parlant de persones que ja ho han dit al seu entorn, que no hi senten o que encara no.
No, pot haver-hi, aviam, normalment nosaltres pels estudis que tenim ens hem donat compte que des de que la gent assumeix que primer has d'assumir que tens una pèrdua auditiva, fins que realment hi vols buscar una solució, passen 7 anys.
7 anys?
7 anys.
És molt de temps, això.
És molt de temps. És molt de temps, comptant, a més, que ho has d'assumir-ho, que també hi ha uns altres anys a darrere que, perquè la persona ho assumeixi, que, evidentment, el teu entorn t'ho fa veure, no? Que moltes vegades, no, jo, és que encara no, jo no sóc gran, és que no és un problema de ser gran o no ser gran, no? És, jo una de les comparacions que faig sempre és com la vista. Que tu portis ulleres o no, depèn de si ets gran.
No, hi ha nens petits que porten ulleres.
Exacte, no? Llavors, la pèrdua auditiva sempre està associada, evidentment, doncs, a fer-se gran, no? A fer anys, per entendre'ns, però és un tipus de sordera, no? No totes les sorderes tenen això. I després, l'altre problema és la paraula, sord. Hi ha un estigma social molt gran, no? Ets sord. Tu portes ulleres, no ets sec.
No, exacte.
Tens una discapacitat visual, tens un dèficit visual, doncs aquí passa el mateix, tens un dèficit auditiu que es pot solucionar amb, en aquest cas, per exemple, doncs amb uns audífons, no? Hi ha gent que es posa ulleres, hi ha gent que es pot operar, hi ha gent que es posa lentilles. Bueno, doncs aquí, si ets dels candidats a poder-te operar, depèn del tipus de sordera, i si no, doncs escolta'm, hi ha uns aparatets que van molt bé i que et poden ajudar a que el teu dia digui sigui millor.
En aquest sentit, el fet aquest de que potser el fet de portar ulleres estigui com més habitual, no? Sigui molt més comú, i el dels audiòfons ens costi tant, això també fa que aquests 7 anys siguin 7 anys,
sí,
no?
Sí, perquè hi ha molta gent que estèticament... ostres, no, és que no vull que es vegi, és que no es veuen. Estem parlant de tecnologia que, evidentment, com qualsevol altra tecnologia, ha avançat. Els que ja tenim una edat ens recordem de les teles, que li deien, no?, les teles de cul. Ara tots són pantalles planes. Els telèfons mòbils de fa 20 anys no tenen res a veure amb els telèfons mòbils d'avui en dia. La tecnologia avança, i avança per millorar, i en aquest cas avança perquè la teva salut auditiva vagi millor.
Per tant, animar, no?, una mica les persones a que, si tenen sensació de que tenen pèrdua auditiva, que no s'esperin 7 anys.
Exacte, sí, perquè a més és que tu, quan tens pèrdua auditiva, tu estàs permanentment, no? Doncs ara, per exemple, tu i jo, hi ha una distància, ens podem mirar o no ens podem mirar perquè ens entenem. Però si jo no t'entengués, jo permanentment t'estaria mirant, estaria mirant el moviment dels teus llavis. Si a més aquí, doncs, hi haguessin 4 o 5 persones... ja no cal que hi hagi xivarri, sinó que 4 o 5 persones tinguent una conversa, això a mi m'estaria fatigant, no? Que és un dels símptomes, no? És la fatiga, no?, aquesta, perquè els altres sentits s'han de forçar més per poder captar tota la informació possible.
Clar, hem parlat de fatiga, parlaves abans d'aïllament. Quins altres impactes té aquesta pèrdua auditiva?
Bueno, una de les coses, per exemple, és perdre converses. Tu pots anar, per dir alguna cosa, no?, doncs tu sol al metge dir-te alguna prescripció mèdica, tu no acabar-ho d'entendre, i fer-te por a que et facin repetir. Per un costat és por a que et facin repetir, i per un altre costat és com que en el teu dia a dia t'estan repetint les coses, perquè, clar, vas a comprar el pa. Dona'm això, quan és? 3 en 20... Què m'has dit? El anar repetint, què m'has dit, al final et vas aïllant.
Clar, te'n vas fa sentir malament a tu, no?, per haver de demanar a l'altra gent que constantment et repeteixin les coses.
Sí, i això al final et va aïllant. Nosaltres, jo particularment, no?, tinc un cas que a més em va sobtar bastant, no?, un senyor que la filla m'explicava, no?, en el seu moment, de dir, no, escolta, és que a més tenia 3 o 4 filles amb nets, i quan feien dinars familiars, aquest home se sentava amb una cantonada al costat de la seva filla, perquè tots dos podien tindre una conversa, perquè ell, pobre, no se n'entrava de res més. Aquest home, que no acaben de dinar, no, és que l'avi se'n va estirar una mica. Mentida. El pobre home no captava res, i amb la qual cosa que fas? T'aïlles. El vam convèncer, entre tots, va veure les avantatges de posar-se un audiòfon, i amb el temps tornes a veure aquesta família, tornes a parlar amb la filla i diu, ostres, el pare ha canviat, què vols dir? Sí, és que ara, quan fem una reunió familiar, se senta al mig de la taula, quan acaben les converses, o sigui, quan acabem de dinar, conversa amb els nets, conversa amb tota la gent, ha tornat a anar un altre cop al casal a fer la partida. Llavors la teva vida social canvia.
Clar, perquè ara ja no et perds la meitat de la conversa.
Exacte, no? La vergonya, el què diran, el... Escolta'm, quan fa 30, 40 anys hi haurà molta gent que se'n recordarà que els que teníem 5, 6, 7, 8, 10 anys i et posaven ulleres, hi havia un estigma, no? Ai, mira, el quatre ulls, no? Uh-huh. I es ficaven amb tu. I ara les ulleres s'han convertit en un complement.
I tant. Uh-huh. Hi ha gent que no les necessita i també en porta.
Exacte. No? I després, per un altre costat, creiem que gràcies a que cada vegada més hi ha molta gent que per fer esport, per anar a fer una caminada, porta uns auriculars per escoltar música. Uh-huh. Que, a més, aquests auriculars segurament et permeten contestar el telèfon, no? I tindre la conversa. Però és que avui en dia aquesta tecnologia ja la tenim en els audiòfons. Llavors tu pots portar uns audiòfons que t'ajuden a escoltar millor, a entendre, no? Perquè al final sentir tots hi sentim. Uh-huh. Tu no estàs sord, val? El que passa és que sentiràs a un volum més baix o més alt. El gran problema és no entendre. Aquest és el gran problema, que no entens el que et diuen. I per més que et cridin, continua sense entendre-ho, perquè és un altre concepte. Els audiòfons, amb la tecnologia actual, t'ajuden molt.
Mm-hmm. Clar, i ara comentàvem, per exemple, aquest home que estava en família, no? Que al final són converses de sobretaula, que mira, si no les acabes d'entendre del tot, no és que sigui tan greu. Però què passa si això ens passa a la feina, o ens passa al metge, que ens perdem informació molt important?
Exactament el mateix. O sigui, tu imagina't que estàs de cara al públic, allà on te sigui, és igual, estigui en una cafeteria, per exemple, i siguis un cambrer, que estàs d'atenció al públic, i que per culpa de la teva deficiència auditiva no estàs escoltant bé la comanda d'aquell client. Passaràs la comanda a cuina i t'hauràs equivocat perquè no ho has sentit bé. I en qualsevol entorn, ets advocat, estàs en una reunió d'empresa gran, no te n'assabentes. Has d'anar amb un concert, has d'anar amb una reunió, has d'anar amb un conveni, i no te n'enteres. És molt trist. Mm-hmm. És molt trist.
Clar, i això també entenc que afecta emocionalment a les persones.
Totalment, totalment. A més, està demostrat això, no? Està demostrat amb els anys, la gent s'aïlla, la gent es torna més fosca, no? Si li volguéssim buscar, es torna més fosca, no? I tu quan neixes per allà alguna cosa, doncs tens un panell, no? com l'art de Sarmentí, no? De colors i de més, i de cop i volta et vas enfosquint i tota la teva audició es converteix en grisos. No hi ha res clar, tot és fos, és aquest dia lleig. Quan el dia és lleig, què fem, la majoria?
Ens quedem a casa, sí.
Pues ja està, seria el mateix, saps?
I quin paper té l'entorn, la família, els amics, en
molt.
Fer el pas aquest, de
molt.
Dir, no hi sento?
Molt, molt. La veritat és que quan estàs reunit, o sigui, al teu voltant és gent que et busca una possible solució, la veritat és que estàs fent molt, no? Llavors no és el mateix que tu tinguis la família, que insisteixin, no? Amb que la teva salut vagi a més, és que no té preu, no? Llavors, a més, és que la revisió realment, a part de que evidentment és gratuïta, només faltaria, t'estem informant de com està la teva audició, i a partir d'aquí tu valores. Estem parlant de salut, no estem parlant de si m'agrada més o menys aquella camisa. Estem parlant de salut, i almenys per nosaltres la salut no té preu.
Mm-hmm. Clar, i en aquest sentit, si detectem, no, que hi ha algú a la nostra família que perd el fil de les converses, que podria tenir una pèrdua auditiva, què podem fer?
El més important és demanar ajuda a un professional. Uh-huh. És el més important. Llavors, tu, per exemple, pots posar en contacte, en aquest cas, doncs aquí, no?, a l'Escala, amb el Centre Mèdic 4 Elements, i, escolta'm, m'agradaria fer una revisió auditiva per veure bé. Tots ens fem revisions. A partir d'una edat, tu vas a fer-te una revisió, una analítica, al metge que te la demana. Si estàs treballant a la feina, normalment també tens una revisió anual per veure com estàs, si estàs en un gimnàs. Llavors, no costa res, no fa mal, no... I l'única fase és informar-te de com està la teva salut, en aquest cas, auditiva, ni més ni menys. I a partir d'aquí, els professionals valoren com estàs i et podem donar diferents solucions en funció del perfil.
Clar, i ja més com a societat, què podríem fer perquè aquest estigma que hi ha encara sobre la sordesa sigui més petit?
Al final és ajudant-se. O sigui, si jo me trobo, evidentment amb els anys, no? Si jo me trobo que hi ha una persona que li costa, que a més és fàcil de detectar que a aquella persona li costa, doncs el més important és mirar-li de front, parlar calmat, vocalitzar molt bé, que és el gran problema que tenim, no? I inclús quan anem a algun domicili a fer una persona que té algun tipus de minusvalia, que no es pot moure, anem a domicili i la televisió a tot volum, és que el meu marit, és que la meva dona, és que no se n'entera, i vas tu amb un to de veu més calmat, vocalitzant, i t'entenen millor que no pas la resta. Llavors, fem una miqueta més, no? És que li parlo i no m'entera, ja, però... I tu enteres i ell entera. Ah, no, jo era a la cuina i ell era al menjador. Home, no l'estàs ajudant.
Clar.
No l'estàs ajudant.
Perquè en aquest sentit és el que deies, no cal cridar més.
No. No, és que el volum, tu no cal que puguis el volum per entendre'm. Si jo, per exemple, baixo una mica el to de veu, a mi segurament m'estàs entenent, val? Llavors no és una cosa de volum. Evidentment, si tens una pèrdua auditiva, hi ha un volum, no? En funció, diguéssim, dels decibels de pèrdua auditiva, doncs hi ha un volum, no? Que hauràs de pujar una miqueta més la ràdio per sentir-ho més bé. Però si la persona que està parlant no vocalitza bé, per molt alt que ho posis, continuarà sense entendre-ho. Llavors, una de les coses principals és això, no? És parlar calmat, mirant de front i ajudant-lo, acompanyant-lo, perquè moltes vegades els hi fa por anar sols. Acompanyeu-lo, no costa res. Que aneu, el que dèiem, no? Que aneu al dentista, que aneu a l'òptica, que aneu al metge, acompanyeu-lo. Li feu un bé, en aquest familiar vostre o en aquest amic vostre.
Doncs ja per anar acabant, quin consell donaries a algú que ara mateix tingui la sensació que pot estar patint una pèrdua auditiva?
Que vingui a fer-se una revisió. És el més important. Vine a fer-te una revisió, et valorarem, veuràs com està la teva pèrdua auditiva, veuràs la diferència entre sentir i entendre, que és molt important, i a partir d'aquí, evidentment, nosaltres fem una anamnesi per veure aviam com estàs i quina és la teva vida social. La vida social és molt important. Una persona a la mateixa edat, la mateixa pèrdua auditiva, però que socialment sigui molt actiu, necessita unes característiques auditives totalment diferents d'una persona que potser està tot el dia a casa mirant la tele i el seu entorn social, pel motiu que sigui, és molt petit. Valorem-ho, no? Al final és com tot. Necessito un cotxe, aviam, per què? Per què el necessites? No, per moure'm per aquí per l'Alt Empordà. Bueno, doncs pot tindre un cotxe amb unes característiques. No, jo és que soc visitador i em moc per tota la península cada dia. Necessitaràs unes altres característiques. La mateixa persona físicament, amb el mateix poder econòmic, necessita coses diferents.
Al final cada cas és únic, no?
Totalment. Sí, nosaltres, per nosaltres cada persona és totalment única i és personalitzat per tu, no? És un tratge fet a mida, ni més ni menys.
Doncs Àngel, moltes gràcies per venir avui aquí al Més Calent a l'Aigüera parlar-nos d'aquest impacte, no?, emocional i social que té la pèrdua auditiva.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Ona, i a tothom que ens estigui escoltant, veniu a fer-vos una revisió, que no costa res.
Gràcies, Àngel.
A vosaltres.
No coneixes el Centre Mèdic Integral 4 Elements?
4 Elements és salut i benestar. Som especialistes en medicina familiar, estètica, capilar i tot allò que afecta la teva salut, bellesa i benestar.
4 Elements. Ens trobaràs a l'Avinguda Ave Maria 29 de l'Escala.
Més info a www.4elementsmed.com o al 674-201-432.
4 Elements. Viure bé. Sentir-se millor.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
I per continuar el programa ho farem amb un poema que ens regalen els companys d'Embaladits.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, Embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
Aquest poema que ara sentirem ens ensenya cada vegada es renyim amb els nostres amics, però això no significa que sigui per sempre. Moltes vegades l'amistat guanya i amb paciència podem tornar a ser amics.
Hola, sóc la Vega López Vargas. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu Enemigues i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada i jugo des dels 3 anys. Enemigues. La pilota i la sabata. Fa temps que són enemigues. No voldrien jugar juntes i sempre hi han de jugar. L'una rep les patacades, l'altra malment la puntera. No hi ha més lloc per a elles que aquell de botre i picar. A la vida tot s'acaba i ve el moment de que es fan velles. Després d'estar abandonades en algun racó, polsós es retroben dins la panxa d'un camió de deixalles. Camí dels abocadors. Hola, pilota aixafada! Hola, sabata esbotzada! Fa molt de temps que no et veia. No tens ganes de jugar? Però què ho faries, sabata, si aconseguéssim inflar-me. Però, i tu? Jo no puc moure'm sense el peu que em fa xutar. Han callat, semblen amigues, no treuran res de renyir. Al pas del temps, les baralles sovint acaben així.
Moltíssimes gràcies, Vega. Gràcies per escollir un poema que ens ha ensenyat a pensar l'important que és l'amistat i que és millor cuidar-la. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Diuen que hi ha un lloc que val més que 1.000 paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró. Separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per acabar el programa ens queden 3 minutets i mig. Ho farem amb música i avui ho farem amb paisatges diferents del cantautor Joan Rafart.
Buscant paisatges diferents, sempre nadant contracorrent, cercant el sol en tempestats, seguint el riu fins veure el mar, per ratejar el subconscient. I aquí et segueixo esperant, quan la nit cau a la ciutat, i m'empleix el gris al fred, escoltes tardes a l'hivern, venen a deixar els cors glaçats. I ja no et deixaré anar, tu tan sols, dona'm la mà.
Doncs amb paisatges diferents de Joan Rafart arribem al final del programa i ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un molt bon dimarts.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.